Directe a la Paeria, el programa de Ràdio Balaguer que repassa l'actualitat de la ciutat i que compta amb la presència als estudis de la Paera en cap de Balaguer, Lorena González. Directe a la Paeria, un espai en què els oients també poden fer les seves consultes mitjançant el telèfon 973 44 52 00 o a l'adreça de correu electrònic radio@balaguer.cat, també al Twitter de la ràdio i al canal d'Instagram.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dijous, dia 26 del mes de setembre, una nova edició del programa Directe a la Paeria, un espai que, com ja vam anunciar en el darrer programa, en la darrera edició, anirem emetent un cop al mes habitualment els dijous, en aquest cas el dijous dia de ple, avui a ple ordinari a la Paeria de Balaguer, i per parlar del ple, però també d'altres qüestions, d'altres temes relacionats amb la ciutat, també amb la política municipal, com sempre ens acompanya qui és la paera en cap de la ciutat, la Lorena González. Molt bon dia, paera en cap, i gràcies per ser-hi un cop més.
Molt bon dia, un plaer.
Igualment, paera, amb la paera en cap repassarem diferents qüestions, com dèiem, relacionades amb el ple ordinari d'aquest mes de setembre, però abans, paera, volem començar avui parlant de qüestions relacionades amb el món de la cultura. El passat cap de setmana, i des del dimecres anterior, doncs es va celebrar aquí a la ciutat de Balaguer la novena edició de l'Encontats, per tant, l'any que ve ja serà la desena edició. De seguida ho valorem i també de seguida parlem de la programació de tardor al Teatre Municipal, perquè va presentar justament ahir dimecres aquí a la ciutat. Comencem per l'Encontats. Quina valoració fan des de l'equip d'obert, des de la Paeria, en aquest cas, d'aquesta novena edició? Dèiem que, m'imagino, l'any que ve serà festa grossa amb aquesta desena edició, però bé, ens situem a la novena, la d'aquest 2024. Quina valoració en fan, Paera, pel que fa doncs als espectacles, tallers i activitats que es van programar i l'assistència o la participació que hi va haver per part de la ciutadania?
Nosaltres ho valorem molt positivament, entre altres coses, perquè s'han fet moltes activitats, com ja va ser de costum, no? Com bé activitats amb les escoles, també un curs de formació per les bibliotecàries i després, no?, aquesta festa grossa del diumenge acompanyada de les paradetes, de venda de llibres, de material de cultura catalana i també dels espectacles, no?, espectacles infantils de diferents edats, amb diferents escenaris, amb jocs de fusta, pintar cares, de tot. Crec que va ser, al final, teníem por del dia, no?, els actes del dissabte.
El temps es va fer patir el dissabte,
ens va fer patir molt, però finalment es van poder fer les actuacions a la sala del fons del Casal Cívic, per tant es va poder fer la programació completa. I sí que diumenge patíem a veure si faria el mateix dia de dissabte o no, però no va respectar molt, inclús va sortir el sol i la temperatura era ideal. Per tant, va venir moltíssima gent. I, de fet, destacar que des de primera hora, des de les 11:15, que era la primera actuació, el primer espectacle infantil, hi havia moltíssima, moltíssima gent. De fet, hi ha una imatge espectacular del final de l'espectacle infantil, que estava a la plaça a petar, vull dir, molt, molt, molt plena. I els mateixos paradistes també ho havien dit, que aquest any hi havia moltíssima afluència de gent, cosa que també els hi va molt bé, no?, perquè ells estan allà venent doncs els llibres que porten, no? La valoració és molt positiva. Tenim un nou padrí en aquesta ocasió, que és Ricardo Alcántara, que ens acompanyarà durant tot aquest any. I sí que l'any que ve és això, no? L'any que ve, desena edició, ens haurem de posar en marxa per marcar una festa que deixi impremta. I bé, ja, de fet, ja tenen idees, ja, des de la tècnica de la directora de la biblioteca, que és la Núria Arbós, que està fent tota aquesta feina darrere, que és, ella és incansable, li encanta i ho fa molt bé, i de fet ja té idees per la desena edició, que evidentment quan tinguem tot tancat, doncs ja avisarem i farem tota la promoció possible perquè tothom pugui venir i tenir l'oportunitat de conèixer aquest mercat del llibre infantil, no? De fet, també et diré que hi ha moltíssima gent de fora. Em van dir també que van venir boiers, no?, ojeadores de la Seu d'Urgell a veure com funciona aquesta feina, perquè aquesta festa, perquè també fan una fira similar a la Seu i van veure com funcionem aquí, es van quedar meravellats. I també sé que va venir gent de Tremp, gent de Tàrrega, gent de fora, no? Que al final el que hem de fer també com a capital de comarca és no només per Balaguer, sinó per comarca, però també sempre que puguem arribar molt més enllà, no?, a nivell de demarcació.
L'any que ve, com dèiem, 10 anys, per tant, aquest és un esdeveniment ja totalment consolidat aquí a la ciutat, eh?
Jo crec que sí, és un element, és un esdeveniment totalment consolidat i, a més, ens hem de congratular de tenir una fira, un mercat dedicat als nostres petits, no? Perquè sempre fem moltíssimes qüestions pensant en el jovent, en la gent gran, en tal, però pels petits a vegades queden una mica relegats a sí, una obra de teatre, de titelles o el que sigui, però sí que potser fa falta i feia falta, no?, que es fes una fira d'aquestes condicions.
Molt bé, Paera, doncs hem volgut parlar en primer lloc avui de l'Encontats. Parlem també de la programació cultural, en aquest cas de la programació de teatre d'aquesta temporada de tardor que es va presentar ahir aquí a la ciutat, al Teatre Municipal. Com definiria la programació prevista per aquests propers mesos, Paera?
Home,
hi ha diverses propostes, eh?
Hi ha moltes propostes i per tots els públics, que al final crec que des de la Paeria és el que hem de fer, no? Que hi hagi qüestions per gent amant del teatre i gent que potser no li agrada tant però que tingui algun altre incentiu, no? Per exemple, tindrem per la Festa Major el Pot Petit, que sabem que...
També en aquest cas s'ha pensat pels més menuts
de
la casa.
Sí, també hi haurà la
A més, estrenaran el seu nou espectacle aquí, el Pot Petit.
Exacte. Eh? A més, tindrem l'oportunitat que estan fent la presentació del seu nou espectacle i a les Terres de Ponent ho faran a Balaguer, no? Després a Girona fan a Figueres, a altres llocs ho fan en altres punts i tot el que fa la demarcació de Lleida presentaran aquest espectacle aquí a Balaguer doncs aquell dia, no? Per tant, tots atents de veure quan han de sortir les entrades, perquè segurament que farem ple, vull dir, el Pot Petit...
En aquest cas serà el diumenge 10 de novembre, eh?
El 10 de novembre, això és coincidint amb els actes de la Festa Major, que el dia previ hi haurà el Favor, que també és una obra per a... Bé, ja no és infantil, però sí que és l'obra de la Festa Major. I també hi haurà doncs, altres obres, com per exemple l'Adversari, no?, amb Pere Arquilluer, que hem tingut diverses vegades a Balaguer i crec que també és una marca de qualitat que vagin tenint, no?, aquests actors i aquestes obres a la nostra ciutat. Després també tindríem obres com Buonaparte, no?, de Napoleón, que també és prou coneguda i que també podran veure moltíssima, tota la gent que agafi l'abonament i els que no. I sobretot
en
això,
Ramon Madaula, que tampoc és la primera vegada que ve aquí a Balaguer, ha vingut també diverses vegades.
Al final el que fem és els que funcionen, evidentment, si van traient noves obres, doncs sabem que els nostres usuaris ho agraeixen, no? Vull dir, quan tu veus que té un seguici, un èxit, no? Una obra o perquè pel seu actor, perquè són actors que realment tenen gran talla, doncs evidentment Balaguer ha d'anar a apostar per portar-los, no? I que puguem oferir aquest servei i aquests espectacles a la nostra ciutadania. Per tant, és un abonament aquest de tardor, jo crec, molt variat, com ve sent de costum, i doncs motivar la gent a que compri aquest abonament i que puguin gaudir de la cultura de la mà d'aquestes obres del teatre.
Molt bé, Paera, doncs breument també hem repassat la programació de tardor al Teatre Municipal, com dèiem, es va presentar ahir, en tenen detalls també a la web de la Paeria, a la web de Ràdio Balaguer. Anem a altres qüestions, de seguida parlem del ple ordinari d'aquest mes de setembre, però abans, Paera, avui mateix, aquest matí em sembla que té reunió amb el comitè d'empresa de la Paeria de Balaguer. Fa uns dies, quan va ser aquí, vostè mateixa ens explicava doncs, que encara no s'havia enviat tota la documentació a la Comissió Assessora Jurídica de la Generalitat respecte a aquesta reducció horària dels mesos de juliol i agost. Ens deia que s'enviaria aquell mateix dia o l'endemà, es va enviar l'endemà, el divendres, ens consta. Per tant, ara la Generalitat té 2 mesos per resoldre, no?, el respecte d'aquesta qüestió. Això és així, es va enviar ja la documentació,
exacte,
i estem a l'espera que es pronunciïn.
Clar, es va trigar tant en poder enviar tota aquesta documentació perquè havíem de tenir certificat que totes les persones que s'havien de comunicar certament s'haguessin comunicat, no?, de forma ja sigui a través de carta, amb una firma de la persona que rebés l'avís. Al final és per intentar evitar qualsevol defecte de forma, no?, en el procés d'aquest expedient. Per tant, fins que no hem tingut tots els rebuts a totes les persones afectades, no hem pogut enviar tota aquesta documentació a la comissió, no? I sí, es va enviar l'endemà, ja ho vaig dir, perquè vam parlar que havia de venir intervenció de vacances, havien de fer els informes, crec que només faltava la intervenció, va venir crec dijous i el divendres ja vam poder enviar-ho tot, i per tant ara estem a l'espera amb aquesta franja de 2 mesos a veure quan podem tenir aquesta resposta.
En aquell mateix programa ens deia que el comitè d'empresa li havia demanat una reunió, una trobada, encara no l'havia agendat, però sí que finalment doncs s'ha agendat aquesta trobada, aquesta reunió, i com dèiem, té lloc aquest mateix matí. Ens pot avançar una mica els temes dels quals tenen previst parlar, si és que el comitè li ha fet saber o no? M'imagino que aquest tema d'aquest enviament, vaja, d'aquesta documentació a la Generalitat, suposo que és un dels temes que tractaran, a part d'altres.
Això, com que ja vam fer la notificació, aquest ja seria un punt fet. Avui dia vam demanar a veure com estava el tema de la Comissió Jurídica Assessora. També vam parlar d'altres temes. Ens van fer una petició d'una reunió i ens van demanar una sèrie de punts, no? Com per exemple l'estat de la RLT, el percentatge que quedaria de les places a 31/12, hi ha diferents qüestions que el que van fer és delegar-ho als departaments pertinents perquè fessin els informes o les respostes a aquestes preguntes, i fins que no les tinguéssim no ens podíem reunir. Per tant, avui farem aquesta reunió, es posarem tot el que tenim, informarem tot el que necessitin, que per això estem, i a partir d'aquí doncs continuarem treballant, perquè de fet aquest govern sí que està de la mà de solucionar els problemes dels treballadors de la casa, i evidentment ens reunim i ens reunirem tot allò que faci falta. I crec que no s'havien reunit potser mai tant amb un equip de govern com ho estan fent ara.
Mentrestant, entenc també que la RLT, la relació de llocs de treball, avança.
Sí, això està avançant. També és veritat que falta una sèrie de fitxes de que la paeria li enviï a l'empresa perquè pugui continuar, i també farem aquesta petició de totes aquelles fitxes que faltin, que si us plau, que ells s'encarreguin també de que les puguem fer arribar. Vull dir que si falta algun treballador per fer aquesta fitxa d'explicar les característiques del seu lloc de treball, les feines que fa i tal, doncs que puguem tenir totes aquestes informacions, perquè és la base amb la que ha de treballar l'empresa de la RLT, és saber quins treballadors tenim, quina feina fa cadascú, i veure com s'ha d'organitzar dins de l'organigrama de la casa, no? Per tant, també aquí hi haurà feina per totes parts.
Entenc que aquesta realitat, la intenció és, com van dir, tenir-la a punt a finals d'any, Paera?
Sí, però dependrà, ara ja dependrà de que tinguin tota la informació. Per tant, si no tenen això, és molt possible que s'allargui.
Però que tinguin la informació depèn de la paeria, entenc, o no?
Exacte.
Perquè els hi faciliti.
Exacte, hem de diguéssim, fer més força.
Per tant, en aquest sentit, la paeria té un paper destacat, no?, a l'hora de proporcionar o de fer arribar aquesta documentació, aquesta informació
però
a l'empresa.
Però són els treballadors els que han de fer aquestes fitxes. És a dir, el nostre departament no pot fer les fitxes de tothom. Demanem que cada treballador faci i escrigui.
Entenc que no les va fer cadascú quan se'ns van demanar.
Sembla ser que en falta algunes. I, per tant, si en falten, és molt difícil fer l'organigrama complet, perquè ens falta una peça, no? Falta un tros de l'estructura i l'organització de la casa. I, clar, això l'empresa no ho pot fer. Això ho hem de fer nosaltres per això, eh? Els demanarem que mirem quins són els que falten i que donem una mica de pressa perquè no ens pare, no siguem nosaltres els que ho parem.
Un cop enllestida la RLT, Paera, quin serà el pas següent?
Bé, clar, jo una vegada crec que quan tinguem la RLT sapiguem en quin punt estem i cap a on hem d'anar, perquè aquí amb la RLT també servirà per solucionar moltes coses, no? A nivell de que hi ha qüestions de categories, qüestions de que potser hi ha algú que està fent una feina que la pot fer una altra persona, bueno, no sé, hi ha moltes coses que es poden fer per posar-nos en ordre. I després, a partir d'aquí, tot serà d'una negociació, evidentment, no? Ara, quan s'estarà tota l'estabilització feta i veurem quan tothom, clar, que no estarà, tothom estabilitzat, sabem que hem de tenir un 8%, però no tothom estarà estabilitzat, però aquell que estarà estabilitzat, veure si coincideix la situació que té amb la que realment ha de tenir. Per exemple, si hi ha alguna cosa que falte o s'han de fer algun, també paral·lelament, recordeu que també es farà la negociació del conveni, i tot això, i hem d'anar i seure'ns i les dues parts veure com han d'encaixar i fer-ho de la millor manera possible, i així ja la negociació, bueno, pues com se fa sempre, que aquí sembla que això sigui nou, i no, a tot arreu se fan negociacions sobre el conveni col·lectiu, sobre les relacions laborals amb el comitè, i per tant hem de normalitzar, no?, aquesta manera de treballar per intentar que l'estructura de l'Ajuntament estigui el millor possible.
Aquest posar en ordre que ha comentat, per fer-ho entenc que caldrà primer voluntat política i després doncs, recursos, també recursos econòmics, no?
I també els vam dir, clarament, si m'ho permet, també els vam dir molt clarament que una vegada tinguem la RLT no vol dir tenim la RLT, després s'ha de fer la valoració de llocs de treball, La RLT és una cosa. També anirà amb la valoració dels llocs de treball. Veurem si hi ha treballadors que, per la categoria que tenen, cobren de més del que els tocaria o de menys del que tocaria, tot això s'ha de parlar. Perquè tot això t'ho dirà la VLT, que és la valoració de llocs de treball.
I després, per posar un ordre, deia això, caldrà primer voluntat i després recursos econòmics?
Sí, però també els vam dir molt clar que això no és tenim ja la RLT i l'endemà ja s'aplica. Això ho va dir hasta l'empresa. L'empresa va ser molt clara i contundent. No vol dir que una vegada tinguem el resultat, ja, mira, pujarem 400.000 euros el capítol 1 i tot arreglat. No, és que així no es fa. És a dir, haurem de veure en funció, com bé diu, de les possibilitats del pressupost, veure com podem anar encaixant cada peça al seu lloc. Però vull dir que no és una cosa de que avui tenim ja el resultat i demà ja s'aplica al 100%.
Però voluntat política per anar millorant la situació d'alguns treballadors i serà paera?
I tant, l'hem tingut des del principi i els hi hem dit des del principi no va tot tan ràpid com
per
ens agradaria.
Per millorar o per posar cadascú en el lloc que li correspon, eh?
Clar, és que a lo millor per molt que hi hagi algú que estigui cobrant més del que toque, com que ja està consolidat, no podrem fer adaptar-ho a la relació de llocs de treball. Vull dir, fixi's vostè com va la cosa. És a dir, que hi haurà gent que potser està cobrant per sota del que si dirà la RLT, però és que potser hi haurà gent que estarà cobrant per damunt del que diu la RLT. Però com que està consolidat, doncs s'haurà de mantenir. M'explico? És a dir, que no anirà... Vull dir, jo crec que hi haurà sorpreses. Alguns cap a bé, alguns cap a malament, però ha de ser amb la bona voluntat de les dues parts, amb les negociacions i seient-nos per intentar que tothom estigui el més còmode possible, arribar a acords, que al final és el que fem, no? A través de la política de servir per parlar i per fer acords. I així ho hem de fer.
Aquest 8% que deia d'interinatge, ho dic bé, d'interinatge sí. Com a molt un 8% és l'ideal, no? És el que s'hauria de complir a finals d'any.
És el que ens marquen, que s'hauria de complir, que tindria, o que s'han de tenir només un 8% de la plantilla com a interins.
I això es complirà per a finals d'any?
Això estem treballant perquè es compleixi.
I aquest és un requisit imprescindible per...
Bueno, és que és una llei estatal que ens ordena que ho hem de fer així. Vull dir, a 31 del 12 és la llei de la temporalitat, no? De la interinitat.
D'aquest 2024 parlem, eh?
Exacte, a 31
del 12. Aquesta és la data màxima o límit a...
I clar, s'ha de complir a Paeria, s'ha de complir a Ímpic i, bueno, i totes les administracions públiques estan treballant per fer-ho. De fet, ara estem treballant de valent amb tots els processos d'estabilització, ja siguin per concurs, per procés obert, per... Bueno, és que s'està fent una feinada des del Departament de Recursos Humans i estan sortint un munt de places d'estabilització, evidentment, algunes per mèrits i algunes obertes al carrer, que tothom s'hi pot presentar, vull dir, estiguin tots alerta de que surtin i encara en sortiran les properes setmanes. Ara jo estic firmant un munt de bases i se faran moltes convocatòries de places que es necessiten cobrir, per tant, que també aviso, no?, que la gent estigui alerta de que si algú està interessat en alguna plaça, doncs que vagi mirant, perquè ara a totes les administracions s'està fent així.
I entenc que l'objectiu és assolir aquest 8%, eh? S'assolirà, Paera, o...?
Clar, és que jo crec que ho hem de fer. Ho hem de fer i hem de treballar pel possible per fer-ho.
En cas que no s'acabi complint, què pot
desconec
passar a l'administració?
Desconec les conseqüències, però clar, entenc que m'agradaria no haver-les de descobrir. També li diré. M'agradaria no haver-les de descobrir i poder complir amb aquest 8%.
Molt bé, Paera, doncs estarem a la guaita d'aquesta reunió que avui manté la Paera en cap. M'imagino també altres membres de l'equip de govern, amb el comitè, Paera.
Sí.
Molt bé, doncs estarem al cas. A banda, avui també volem parlar, com dèiem abans, del ple, de la sessió plenària d'aquest mes de setembre. El mes d'agost és inhàbil pel que fa a plens, a Paera, però avui ja segur que ens tornem a posar al dia pel que fa doncs, a moltes qüestions relacionades amb la política municipal, també amb la gestió administrativa d'aquesta casa. Parlem del ple, un ple en el que hi ha diferents punts. El primer d'ells, Paera, és l'aprovació del Compte General de l'any 2023, Compte General de la Paeria.
Això va ser, bueno, a l'estiu van fer la Comissió Especial de Comptes, que és la que es fa un cop l'any per tancar, diguéssim, la liquidació i tots els números de l'any anterior, de l'any 2023. En aquesta ocasió no hi ha hagut, bueno, es va aprovar el Compte General del 2023, la liquidació, tot això, i ara només feia falta que s'ha posat a exposició pública de 15 dies, no hi ha hagut cap tipus d'al·legació i el següent pas és passar-ho pel ple i així deixar tot el tema econòmic i pressupostari del 2023 tancat. I per tant ho passem a aprovació.
Molt bé, també es porta aprovació inicial, en aquest cas, el Pla Estratègic del Museu de la Noguera 2024-2030. Què és aquest pla que contemple i veig que, bé, espera 6 anys, no?, pràcticament, fins al 2030.
Sí, aquest Pla Estratègic del Museu ja ens va venir de l'anterior equip de govern, no sé si van començar el 2021 o 2022 a treballar-ho i des del propi departament ens van fer sabedors de que tenien aquest Pla Estratègic en marxa i amb la Paera de Cultura es van revisar una miqueta el que hi havia, es van fer algunes petites modificacions de qüestions que amb el temps han anat canviant i doncs ho hem portat a ho portem a aprovació. Evidentment també vam fer una reunió amb tots els grups municipals, que va ser la pròpia empresa que és la redactora del projecte, que va explicar en què consisteix el pla i per què és tan important tenir un pla estratègic. Al final, un pla estratègic és el que et marca les directrius, igual que tenim el pla estratègic de cultura, no?, que et marca les directrius que ha de seguir la cultura de la ciutat. En aquest sentit, el pla estratègic del museu et marca doncs, les línies bàsiques i les línies d'actuació, no?, del 24 al 30 que ha de seguir el museu de la Noguera, en aquest cas, no? Per tant, jo crec que és un fet important, sapiguem on estem i cap on hem d'anar, i els plans estratègics a nivell cada vegada són, diguéssim, més famosos, no?, perquè és la manera en què tu te pots organitzar i cap a on has d'anar a nivell de calendarització, de què és el que hem de fer i cap a on hem de tirar. Així és la manera de que no perds el fil i te vas autoexigint també, no?, a aconseguir. Vols arribar aquí? Doncs amb un pla estratègic t'ajuda a que puguis anar fent aquest camí i al final t'assegures, no?, que puguis anar resolent els temes que van sortint.
Molt bé, Paira, anem a altres punts de l'ordre del dia del ple d'aquest vespre, un ple que, com sempre, no ho hem dit, podran seguir en directe per Ràdio Balaguer a les 8 del vespre i també, doncs, si van a la sala d'actes de la Casa de la Paeria. Un altre punt, Paira, és la quarta pròrroga del contracte modificat per a la gestió del servei públic del transport urbà de viatgers aquí a la ciutat. Veiem que, bé, aquest contracte es va prorrogant, Paira.
Sí, es va prorrogant, però aquesta, de fet, és l'última pròrroga.
Sí, ja és l'última pròrroga.
L'última pròrroga i a partir de l'any que ve haurem de veure quina gestió que hem de fer, no? Perquè ara sí que ja fa mesos que estan analitzant també des de l'oficina tècnica necessitats i demés, per exemple, el tema del transport escolar, que a vegades hem hagut de fer un suplement d'un altre bus perquè no arribem tots a l'Almatà, llavors hem d'analitzar si hem d'arribar al polígon, si hem de fer una modificació, quin cost tindria, no? Perquè això, el servei urbà, de transport urbà, és molt important, sobretot per gent que tingui mobilitat reduïda, ha de tenir les condicions de que es pugui desplaçar, no? I que també hi ha gent que no té la capacitat de tenir algú que el porti amb cotxe als puestos, sobretot gent gran que pot anar a comprar, pot anar al metge o pot anar a fer els serveis que necessitin. És un servei que crec jo que és molt útil i, per tant, ara tenim aquesta quarta amb les mateixes condicions que tenim perquè és aquesta última, però sí que ja estem estudiant cap a on hem d'anar amb la propera licitació. Vull dir, tenim aquest any de coll, però un any passen molt ràpid.
Per tant, entenc que l'any que ve tornarà a sortir a licitació.
Clar, s'haurà de licitar aquest servei. Sí, no podem deixar sense bus urbà la ciutat.
I veurem aleshores per quants anys i amb quines condicions.
Clar,
no? Doncs,
això haurem
entenc.
De veure primer quin és el cost, què és el que volem cobrir. Ja, també, jo què sé, potser ens interessa arribar al polígon, no? Perquè potser, mira, hem de veure si hi ha possibilitats, si no, si ha de ser urbà, interurbà, quines maneres podem fer. Podem parlar inclús amb algun municipi del costat si hem de compartir alguna cosa. Vull dir, hi ha moltes coses a parlar, eh? De sota sobre la taula ens han fet una pluja d'idees. I a partir d'aquí hem de veure què és el que encaixa més i amb quin cost s'ho posa, no?
Molt bé. En el ple d'avui també es debatran dos convenis, es porten a aprovació dos convenis de col·laboració, un amb el punt d'atenció Global Lleida Noguera per aquest any i pel 2025 i un altre amb l'Escola d'Educadors Quirália.
Sí, aquest del punt d'atenció Global Lleida és un servei que es dona des de la Diputació, que posa una persona que fa assessorament a les empreses. No? Nosaltres tenim aquest punt, cedim l'espai al CEI, i tenim també doncs, aquest win-win. No? Nosaltres cedim l'espai al CEI i ells posen la persona que fa l'assessorament a empreses. Per tant, això ja venia fent-se, per tant, se fa un nou conveni bianual, per a aquest servei, perquè aquest servei continuï. Crec que és important poder donar suport a les empreses, assessorament, i que més, si la Diputació ofereix aquest servei, que el puguem acollir també a la nostra ciutat, no? I com no, tenint un centre d'empreses, crec que és una peça clau, perquè també tenir un suport, no? Pues als nous que volen començar un negoci, a la gent que potser no coneixen bé com està el seu sector, doncs que puguin tenir aquest assessorament, crec que com digue, és un win-win, tant per la Diputació, que ofereix aquest servei, com per nosaltres, que també el rebem. I el tema de l'Escola d'Educadors Quirália, això també és reiteratiu, és un conveni que el que fa és poder contractar monitors i directors de lleure per les activitats, per exemple, esportives o les activitats que es faci a la ciutat. No? És un conveni entre dues administracions, per poder, al igual que fem amb l'UDL, no? Doncs també és un conveni de col·laboració també amb aquest centre perquè puguem contractar persones en aquest sentit, eh? I el sentit és d'educadors i directors de lleure.
Molt bé, aquest per quin període és, Paera?
Crec que és per un any, oi?
Per un any, eh?
Sí, crec que sí.
Molt bé, hi ha també tres modificacions de crèdit, aprovacions inicials, dos de la Paeria i una de l'Olímpic. Ens pot explicar una mica què obeixen aquestes modificacions i bé, quines són les partides o les quantitats a moure en aquest cas?
Sí, la primera modificació de crèdit, la número 9 de la Paeria, és referent, bueno, són 160.000 euros el que s'està moient aquí entre partides, és perquè ara a l'estiu, quan s'està fent, diguéssim, des del Departament d'Intervenció, a mig any o així, a l'estiu s'aprofita per veure en quin punt està el pressupost, quin nivell d'execució tenim, com estan les partides, si preveiem que faltarà partides amb un, o sigui, diners amb una partida o una altra en funció del que s'ha anat fent, perquè a vegades en el dia a dia no tothom no sempre se treu la partida d'un regidor, se pensa, no? I surt d'una altra que pot estar vinculada. Per tant, ara amb aquesta revisió hem vist que faltaven 160.000 euros a la partida d'amortització de deute, val? Que correspondrien al crèdit del Montroig, que potser s'havien oblidat de posar o el que sigui. No, hem vist que faltaran 160.000 euros per a fer aquesta amortització. I per tant, el que se fan és s'apliquen aquests 160.000 a la partida per pagar aquest deute i es treuen d'altres partides que es preveu que no s'ha de fer aquesta inversió o que no s'ha de gastar la totalitat d'aquelles partides. Aquesta és la primera. I les dues següents van una mica interrelacionades. La modificació de crèdit 10 de la Paeria és que, com ve sent habitual, cada any des del Departament, diguéssim, d'Educació, rebem un import de diners que corresponen a, per exemple, la gratuïtat de l'I2, la part del 33% que els hi toque pel temes d'educació. Però també hi ha una part, que no sabem de quin import es tracta, per això no es pot pressupostar, que és el que queda des de l'any 2012 al 2019, que la Generalitat no aportava el 33% de les escoles, doncs a poc ens ho van tornant, no? I en aquest cas també ens han tornat aquesta part. Tota aquesta amalgama, no només de llar d'infants, sinó també d'escola de música, d'oficina municipal d'escolarització, que ens van pagant des de la Generalitat, pugen 302.000 euros. Per tant, aquesta modificació és fer aquest increment de crèdit.
Això són ingressos que arriben a la Paeria, aquests 302.000 euros.
Exacte. Llavors el que fem és incorporem aquests 302.000 euros al pressupost de la Paeria i els incorporem en la partida que anirà a l'Olímpic. Val? Per tant, dins del pressupost de la Paeria, aquests 302.000 euros els posem al capítol que aniran a aportació de l'Olímpic. I, relacionat amb això, l'altra modificació de crèdit, que aquesta sí que és la modificació de crèdit 3 de l'Olímpic, és que agafem aquests diners de l'aportació dels 302.000 euros i els apliquem a diferents partides de l'Olímpic que, doncs, evidentment, sabem que havien d'entrar aquests ingressos, doncs ja potser s'havien pressupostat de menys esperant amb aquesta entrada.
Partides com, per exemple, quina Paera?
Doncs, per exemple, a nivell de, crec que hi havia alguna cosa també d'educació, hi ha algunes coses de festes, si em permet que ho tenia per aquí, un segon.
És a dir, que els 302.000 euros aniran al pressupost de l'Olímpic.
Mhm. Sí, aquests 302.000 euros aniran, per exemple, a partides de doncs, productes alimentaris de la llar d'infants, despeses diverses de la llar d'infants, que ja són el que sigui, no? Activitats de l'escola de música, activitats d'educació, per tant, activitats que, evidentment, són d'educació, no? Que és aquest import que tenim.
Que entenc que si no haguessin arribat aquests diners, la paeria els hagués hagut de...
Clar, haguéssim hagut de modificar, sí, pues, hagués hagut de modificar, reduir d'un lloc i ficar a un altre, però com que això ja ve sent habitual i ja fa anys que ve sent, vull dir, no, desconeixem l'import exacte, però sabem que vindrà, no? I a partir d'aquí, quan arriba, doncs fas aquestes modificacions de crèdit.
Molt bé. També es porta a aprovació, en aquest cas, una altra pròrroga, la tercera del contracte del subministrament d'energia elèctrica.
Sí, en aquest cas nosaltres estem a la central de compres de l'ACM amb el contracte de la llum de la casa i llavors ara doncs, hem de tornar a aprovar la pròrroga que se va acabar el juliol, crec que va ser l'1 de juliol, i es passa amb efectes retroactius per un any. I és més que res perquè tenim aquest contracte que sabeu que quan estàs a la central de compres, que és la central de l'Associació Catalana de Municipis, no? Que ells tenen uns serveis que surten més econòmics perquè com que quants més municipis hi posen, doncs millors preus poden aconseguir. També nosaltres també estem amb aquesta central de compres i vam contractar la llum amb l'ACM. I, per tant, ara...
Estem parlant de la llum de la ciutat,
sí,
en aquest cas?
L'enllumenat.
L'enllumenat pública?
Sí, la llum. Totes les factures de llum que rebem a la Paeria, a l'Olímpic i demés, estem a la central de compres de l'ACM. Per tant, el que fem és aquesta pròrroga per continuar amb aquest contracte.
Molt bé, Paera. I ja un darrer punt. Bé, també es donarà compte ja de diferents decrets d'alcaldia, també de l'informe d'intervenció de l'execució pressupostària i també, en aquest cas, del període mig de pagament. Això serà en la part final del ple. Abans, però, es debatrà una moció que ha presentat o que presentava el grup de Junts per Balaguer. En aquest cas, una moció de suport als canvis legislatius per combatre la multireincidència delictiva.
Sí, això és un tema que està a l'ordre del dia, s'ha portat també al Parlament i també estem parlant d'aquests temes, i al Congreso i demés. Per tant, sabem que està, que és una cosa que es parla i, de fet, també bueno, compartim aquesta problemàtica que a vegades també és el que genera, diguéssim, la sensació d'inseguretat a la ciutadania, no? Que és aquesta multireincidència que sembla que fan però que les lleis no els permeten fer més als Mossos, ni als Mossos ni a Guàrdia Urbana, perquè al final tampoc no arriben a fer, no? Perquè també hi ha gent que coneix molt bé els límits, no? Per exemple, fins als 400 euros no hi ha delicte amb un furt i llavors és com, clar, si no generes ni un delicte, no pots multireincidir, no? No pots reincidir, no? Per tant, hi ha gent que està reincidint en diverses ocasions i que al final, si tu tens una sentència de que tens delictes, doncs que puguis fer una mica més de força per a que, bé, perquè deixi de passar això, no? I que puguin tenir una mica de resposta. Vull dir, jo encara no tenim el vot del tot decidit, perquè volia parlar amb el meu grup.
Per això, des de l'equip de govern, sí. Encara no han decidit doncs, el sentit del vot.
No, doncs no és, tan, és fàcil, perquè simplement m'he acabat de reunir amb ells i dir, vinga, va, anem a veure com està, però bueno, jo crec que pot ser perfectament favorable. Vull dir, de moment, he d'acabar de parlar si hi ha alguna cosa o alguna cosa que algú digui, ui, això, tal, però de moment sembla que pot tenir, arribar a bon port. Si em permet, abans d'acabar,
sí,
perquè segurament hi haurà un parell de punts que ja estan avisats també els regidors.
Hi haurà punts d'urgència?
Uns punts d'urgència que ja els van avisar, uns ja els vam avisar a la comissió informativa del ple, que treballaríem per fer-ho, perquè bueno, també hi ha una subvenció lligada, que seria passar pel ple la creació de la PEU, val? De l'àrea de promoció econòmica urbana, perquè també, recordem, tenim una subvenció i que s'hauria de fer a enguany aquesta Constitució per poder que no la perdéssim. Val? Ja s'hi ha estat treballant els darrers mesos amb això, amb les empreses del polígon, per poder crear, diguéssim, aquesta associació d'empreses del polígon perquè la gent entengui, i per tant s'està fent tota la tramitació, que en principi, si tot va bé, això entra també al ple. I després una qüestió que és algo més senzilla però que ens ha sortit així d'urgència, que és la compatibilitat d'un treballador municipal amb una altra activitat externa a la casa, i que això ha de passar pel ple.
Molt bé, doncs hem repassat els diferents punts de la sessió plenària, l'ordinària d'aquest mes de setembre, que tindrà lloc avui a les 8 del vespre a la sala d'actes de la Casa de la Paeria. Anem a altres temes, Paera, abans de posar el punt i final a l'informe, al programa directe a la Paeria d'avui dijous. Parlem de la problemàtica o el conflicte, no sé si dir-ho així tampoc, sobre la captació d'aigua de la sèquia del CUP. Com està aquesta qüestió a dia d'avui? L'altre dia llegíem a la premsa que l'Associació de Propietaris Rurals d'aquí de la ciutat de Balaguer bé, sembla ser doncs, que no tindria cap problema en fer de mediadora entre els regants de la sèquia del CUP i la paeria per tal d'arribar doncs, ja a una solució respecte a aquesta qüestió.
De fet, jo m'he assabentat també per la premsa d'aquesta voluntat de l'Associació de Propietaris Rurals. També és cert que abans de que sortís això a premsa m'havien demanat una reunió, que la tindrem per la setmana que ve, i espero que llavors allí m'ho diguin.
Amb l'Associació de Propietaris, es reuneix la setmana que ve.
Sí, és que de fet, abans de que sortís a la premsa, ells van demanar una reunió. Veig que s'han adelantat a la premsa, abans de dir-m'ho a mi, però bueno, suposo que tindrem temps de seure, parlar i evidentment, escoltarem totes les propostes que siguin. Els primers que tenim ganes de resoldre aquest tema som nosaltres, i ho tenim claríssim. Ara, no de qualsevol manera, i s'ha de tenir en compte tot, no? I això també els hi hem dit amb ells, i també no compartim les formes amb les que ells han decidit actuar, perquè al final poden estar demanant molt de fa molts anys, vull dir, això ja dic, reitero, no ve d'aquesta legislatura, això fa anys i panys que estan demanant, i al final nosaltres estem estudiant i mirant quines opcions tenim, però és que volem ficar-ho tot sobre la taula, ho hem dit sempre, i s'ha de ficar tot sobre la taula. I, per tant, si ells han decidit d'aquesta manera per via judicial, doncs a via judicial ens trobem i nosaltres ara estàvem amb aquesta, no? Nosaltres vam interposar contenciós administratiu a la sentència del jurat de Recs, que ens demanava 10.000 euros, i ells sembla ser que ens han posat el contenciós administratiu a nosaltres pel decret, no? I perquè no estan d'acord amb aquest decret. Per tant, això ha de seguir el seu curs igual. Passi el que passi, se'm medir, no se'm medir, això segueix el seu curs perquè ja està interposat, val? Vull dir, en principi s'ha de resoldre. Nosaltres disposadíssims a parlar amb tothom i també crec que deien, no?, que demanaven un consens també amb la resta de grups polítics, amb la resta de demés. Nosaltres, quan hi ha hagut temes de la segla del CUP, els hem explicat a la resta de grups i crec que, vaja, no crec que estigui ningú en contra del que s'està fent, perquè de fet també l'anterior equip de govern estava estudiant i buscant, i em consta que estàvem buscant maneres o estàvem veient històricament, perquè és que són drets que venen d'abans que estigués constituïda aquesta segla, no? Per tant, és que no acabem de trobar el sentit. Que ens hem de sentar i hem de veure com ho arreglem? Totalment. Però, clar, podem fer-ho a les bones o podem fer a les males. Ells han decidit fer-ho a les males, perquè cada vegada ja va tres divendres que ens tallen la segla i, a més, ho fan amb mala fe. És que ho fan amb mala fe. Ho fan quan ja no existeix l'administració oberta per a que puguem anar a interposar un res. Per tant, està fet amb mala fe.
És a dir, a partir de les 3 de la tarda, no? Més o menys?
Clar, a partir de les 3 de la tarda, que qualsevol denúncia ja no pots anar al jutjat, que seria el caire civil o administratiu, has d'anar a Mossos d'Esquadra, que va pel penal, i pel penal no té recorregut. És a dir, està fet amb tota la mala intenció. Per tant, no tenim nosaltres de mala intenció. No som nosaltres els que estem anant a fer el mal que ens fan ells, perquè és que estem parlant de l'aigua de boca dels ciutadans de Balaguer.
La paeria, però, fa prevaldre en aquest sentit el decret que va fer en el seu dia, un decret d'emergència per continuar captant de la sèquia del CUP.
Sí, és un decret que continua vigent i que, de fet, l'últim cop que ens van posar la pala, em van posar en dubte que qui era jo per fer un decret així que no té cap validesa, que jo no soc jutgessa. Bueno, potser que ens fiquem tots al dia del que som cadascú i del que representem cadascú, i clar, és que arriba un punt que quan veus la mala fe i les males formes i que inclús t'intenten menystenir com a paera, com si no fossis ningú per a tancar res, bueno, doncs la paera en cap pot fer decrets, sobretot quan ha de vetllar per l'aigua de Balaguer. Sobretot, perquè és que estem parlant de l'aigua de boca. L'aigua de boca de les llars de tothom, de les cases, dels negocis, de les escoles, de les residències, de tot. Tota aigua que ens surt de les aixetes, de les fonts. És que no és un tema de riure ni de jugar. Per tant, la paera en cap de Balaguer té tot el dret a vetllar perquè es mantingui l'aigua de boca de Balaguer. Tot el dret.
Pel que fa a la captació del Segre, doncs entenc que s'hi està treballant.
Sí, el departament... No, i tant. El departament treballa,
però és que tenim... En cas que acabés sent necessari captar-la del riu, vull dir.
No, no, clar, si és que de fet hi vam agafar el compromís d'arreglar allò, no? D'arreglar la captació del Segre i a veure quines possibilitats tenim de que funcioni ara, fins que no estigui amb les condicions òptimes i que em puguem assegurar l'abastiment d'aigua potable a Balaguer, no me vull arriscar a tancar la Segle i que ens quedem sense aigua, o que el dia que et tanqui, que tens algun problema amb la captació, no puguis quedar... O sigui, que et quedis sense aigua. És que és greu el tema. El tema és greu. I, clar, si haguéssim començat a fer una captació de zero amb tots els ets i uts, parlaríem d'una cosa. Quan s'ha començat a fer una captació de forma provisional i que s'ha de reformular moltíssimes coses i els conductes i demés, doncs no és tan senzill fer que aquella sigui la principal ara. Per tant, no és tan senzill de fer.
Molt bé, Paera, anem acabant amb dues qüestions més. Abans parlava d'una subvenció per crear l'APEU, aquesta associació d'empresaris del polígon de Balaguer. Hi havia una subvenció també per reconstruir un dels edificis propers a l'església de Santa Maria de les Franqueses, que segons ens explicava l'altre dia el Paer d'Urbanisme, el senyor Guifré Ricard, doncs sembla ser que aquesta sí que s'acabarà perdent perquè el projecte va sortir a licitació, va quedar desert, després va fer un procediment negociat i també ha quedat desert. Tot i això sí que va dir que la intenció és revisar el projecte i tornar a presentar-se a una nova convocatòria.
Exacte,
del fons líder.
Exacte, això al ser fons
líder. Aquest any, però, 90.000 euros a Paera s'acabaran perdent.
Clar, al final els hem donat, diguéssim, per perduts, perquè quan ja has tret a licitació no t'ha sortit, has fet negociat, no t'ha sortit, doncs és que ja no tenim temps físic per a que puguem fer una nova licitació, perquè això 30 del 12 s'acaba. Llavors, licitació que estigui fet i pagat no es pot fer. Per tant, els procediments s'han fet com tocaven i hem tingut la mala sort, perquè jo és que no ho puc definir de cap altra manera, de que la mala sort de que no s'ha presentat ningú. Llavors, doncs, bueno, haurem de revisar si és que hi ha alguna qüestió amb els preus, això ja desconec, hauria de parlar amb el PAE d'Urbanisme, però repassarem, perquè en principi estaven ajustats al que toque, però repassarem i tornarem a demanar al líder amb aquesta, no? Entenem que si ja ens ho han donat una vegada no tindria sentit que ara no ens diguin, mira, doncs no. Ara, i a més, quan ens ha sortit, no que no ho volguéssim fer o no que s'hagi quedat al calaix, sinó que s'ha fet tot i no ha sortit cap empresa que pugui agafar l'encàrrec. El mateix amb les voreres, no? Que potser seria l'altre tema que...
També, sí, també ens en vam fer ressò aquesta
perquè
setmana.
Perquè va
sí.
ser de cop, això.
Aquesta, també s'ha obert un procediment negociat, per intentar...
Sí. Aquí tenim una mica
dur a terme
més
l'arranjament.
Bueno, aquí encara estem en una fase abans que la que l'anterior, és
exacte.
A dir, aquesta va quedar deserta, però ara sí que
la licitació,
demanarem
sí.
la licitació de... Bueno, fiquem-nos en situació que m'he adelantat sense que la gent sàpiga de què estem parlant. És el tema de les voreres del Jacint Verdaguer i del Noguera Pallaresa.
Correcte.
Que ha quedat... La licitació ha quedat deserta, també. Que, bueno, jo entenc que la gent té moltíssima feina i al final l'has de prioritzar i que puguis abastir, perquè, clar, totes les empreses aquestes van amb terminis, també, i tens el personal que tens. Per tant, hem de veure com ho fem. I ara sí que farem un negociat sense publicitat, convidant a diverses empreses a que facin pressupost i que puguin portar a terme, i esperem que puguin, clar, això no depèn de cap subvenció de res, però sí que esperem que pugui sortir alguna empresa, que pugui fer aquesta obra i que quedin, doncs, la vorera de davant del Patufer, la vorera de davant de l'estació, el Noguera Pallaresa, que estigui, doncs, en millors condicions de les que actualment està.
Aquests són projectes previstos que contempla el pressupost d'aquest exercici del 2024. Paera, a dia d'avui, no sé si té a mà el percentatge de l'execució del pressupost d'enguany, Paera. Hi havia un capítol d'inversions d'uns 6 milions d'euros, no? Es va dir en el seu dia que la intenció era... doncs arribar al màxim d'execució dels
falta,
projectes i partides previstos. No?
Precisament per això els vam demanar a la intervenció que quan facin aquests estudis, diguéssim, de l'estiu, que veguem cadascú quina partida pressupostària li falta per executar, que vagin fent sobretot el que sigui de recursos propis, que es vagi executant, perquè així, ara que tens els diners a la partida, no es perdin de cara al 2025. Totes aquelles partides que van lligades a finançament sabem que no es perdran perquè estan fetes a través del crèdit bancari, per tant aquest crèdit bancari es passarà automàticament al 2025 i totes les obres que s'hagin de fer també, per tant el que no doni temps de pagar i executar aquest any, doncs millor passar-ho el que ve, però sí que el de recursos propis és important que vagin fent, no? De fet també, i aprofito per, bueno, fa un mes o així vaig enviar un missatge a tots els tècnics de la casa per demanar-los i ja que ens passin les seves demandes pel pressupost del 2025 i també vaig recordar a tots els tècnics de dir, mireu cadascú la partida que teniu a pressupost, que no us quedin diners, si s'han de quedar diners mireu d'executar, perquè al final és la manera en què, bueno, no perdem aquests diners, no? Perquè a vegades no pensem els diners que tenim, en el dia a dia la voràgine ens porta a no saber ni quan fem, perquè a vegades passa, no? I passa a tots els departaments i és el més normal del món. Però sí que un recordatori de dir, mireu en quin punt esteu, quins diners teniu i si heu d'invertir o de comprar alguna cosa que teníeu, feu, perquè és la manera de que ja puguem anar tancant partides de pressupost d'aquest any per a poder començar el del 2025.
I d'aquests 6 milions d'euros, a dia d'avui, el percentatge el sap Paera d'execució?
Ara ho hauria de preguntar a intervenció. Ara mateix no el sé.
Bé, tindrem temps de preguntar-li abans de finals d'any. Entenc també que pel que deia ara darrerament, en aquesta darrera part, s'està treballant ja, doncs, o es vol començar a treballar ja en el pressupost de l'any que ve, del 2025.
Sí, de fet, ja l'any passat vaig posar com a data límit als tècnics el 15 de setembre, aquesta vegada li he ficat fins al 30, però sí que
interessa. El proper dilluns, eh?
Proper dilluns, que segurament haurem d'anar darrere d'algú, però esperem que els tècnics compleixin amb els terminis i que puguem tenir la setmana que ve, si tot va bé, les peticions de tots els departaments al pressupost del 2025 i que puguem començar a treballar ja a fer tot el que toqui per a tenir el pressupost del 2025 en temps i forma.
La intenció és aprovar-lo també a principis d'any, a primers d'any?
La intenció és aquesta, sí.
Sí?
Sí, no, clar. Ja ho vam fer l'any passat, no podem no fer-ho enguany. Hem de començar a canviar el mecanisme. Jo crec que també aquest any, si la gent al principi d'any sap amb els diners que compta, sap perfectament per on ha de prioritzar, què ha de començar a fer, sap el que costa, si s'ha de licitar els mesos que costa, si s'ha de fer alguna qüestió, saben el temps que costa i, per tant, ja és el propi tècnic el que ha de decidir per on comença, però ha de saber quants diners té i per a què els té.
Molt bé, Paera, ens queden, com sempre, temes damunt la taula, però avui ja no tenim més temps, els reprendrem, els recuperarem en una propera edició del directe a la Paera, com sempre aquí a Ràdio Balaguer. Gràcies a la Paera en cap per assistir un cop més, per participar un cop més en aquest espai i ens retrobarem en properes edicions d'aquest programa. També la setmana vinent, Paera, avui a ple, per tant, la setmana vinent hi haurà el programa Actualitat Plural i amb la Paera en cap, exacte, així com amb la resta de formacions de la corporació, ens retrobarem la setmana que ve. Gràcies, Paera, molt bon dia i, com deia, fins al proper divendres.
Moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Directe a la Paeria, el programa de Ràdio Balaguer que repassa l'actualitat de la ciutat i que compta amb la presència als estudis de la Paera en cap de Balaguer, Lorena González. Directe a la Paeria, un espai en què els oients també poden fer les seves consultes mitjançant el telèfon 973-44-5200 o a l'adreça de correu electrònic radio@balaguer.cat, també al Twitter de la ràdio i al canal d'Instagram.